Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Es recupera el camí de ronda original entre Calatrons i la Mongoda. Lloret de Mar ha recuperat el traçat original del camí de ronda que va des de la Caleta d'en Trons fins a la urbanització de la Mongoda. Això ha estat possible després de finalitzar la instal·lació de la malla de protecció del talús ubicat al tram on s'havien produït desprendiments de blocs i s'havia trencat el mur. A banda d'això, al llarg del 2015 s'han realitzat diverses actuacions de reparació i millora al llarg dels camins de ronda del litoral de la vila. Plegades han costat una mica més de 110.000 euros. Aquest any les accions continuen en els accessos al port de Canyelles. És el nostre tema de portada avui dijous, que abordarem amb el regidor de platja, Jordi Orobitg. Molt bon dia a tothom. El que fem a aquesta hora del matí és repassar la resta de temes que tractarem avui. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. El canvi de seu física de l'Oficina de Català fa que molta gent pregunti a l'ubicació anterior. Avui explicarem exactament on es troba l'oficina, com són les instal·lacions i amb la directora Cesc Cornellà també recordarem quins serveis duen a terme. Amb Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal de la Gent Gran, explicarem la quinzena de tallers i cursos que s'impartiran a partir de febrer i, sobretot, les novetats que hi ha en el preu. Si l'usuari s'inscriu en dos, tres o més tallers, es redueix aquest cost. I per acabar, sabrem en què consisteix l'exposició L'Ombra de Blanquerna, que obre portes divendres a la Casa de la Cultura. Els detalls els donarà l'artista i artífex de la mostra, Neus Dalmau.
I atenció, perquè avui hi ha talls de llum entre les 9 del matí i les 2 de la tarda a la urbanització Serra Brava. Els ha programat Endesa per fer millores en el servei. I tot això és el que explicarem avui, a banda del temps, els diaris i els titulars. Tot plegat al Bon Dia, Bona Hora, que ens prepara cada dia Rosa Giral, que tenim en David Duran als controls tècnics, i posem veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
I amb Miquel Bernis, que ja el tenim a punt perquè ens expliqui quin és el temps que tenim previst per avui. Miquel, quan vulguis, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb una temperatura força més alta que ahir, ara mateix al voltant dels 11 graus a Lloret de Mar, però compte perquè el vent es deixa sentir i això fa que la sensació de fred, per tant, augmenti. Ratxes que han superat els 50 km per hora aquesta nit, vent de garbí que s'anirà a ponentant i després fins i tot a mestralant a mesura que passin les hores, i que de moment manté el cel amb pocs núvols en aquest inici de dijous. Avui serà un dia més variable que els anteriors, mig ennuvolat. El pas d'un front farà que els núvols vagin augmentant amb el pas de les hores, sobretot de cara a la tarda i vespre, quan fins i tot podria escapar-se algun ruixat puntual. De fet, esperem que de matinada i demà a primera hora augmentin aquestes possibilitats de ruixats, xàfecs intermitents, segurament de poca estona, però que podrien arribar a descarregar amb ganes i de forma intensa en alguns moments. A mesura que avanci el divendres, ràpidament aquests núvols s'aniran esqueixant i probablement al migdia i a la tarda el sol ja predomini novament o els núvols siguin altre cop bastant trencats. Esperem que les temperatures avui siguin més altes que ahir, valors ben bé 3-4 graus més elevats degut a aquest vent aponentat que ha d'anar bufant al llarg de la jornada de dijous, però això serà només transitori perquè demà i sobretot el cap de setmana arriba l'ambient d'hivern de debò, amb segurament les temperatures més baixes del que portem de moment d'estació freda, especialment entre dissabte i diumenge, mínimes que podrien arribar a acostar-se ja als 0 graus en sectors costaners i màximes amb prou feines arribant als 10 o superant-los de poc, tot això acompanyat dissabte d'un vent de tramuntana fort al nord de la Costa Brava i que s'arribarà a deixar sentir fins i tot especialment durant el matí també a la selva marítima, per tant molta alteració marítima i mar de fons al llarg d'aquest cap de setmana. A part d'això, però, el cap de setmana serà bàsicament assolellat, s'aniran trencant els núvols i tant dissabte com diumenge predominarà el sol. En tot cas, de cara a dilluns i dimarts de la setmana que ve tornaríem a parlar de més variabilitat i de possibilitat, novament, d'alguns xàfecs més aïllats.
8 i 5, repàs de titulars. I un dia més, Carles Puigdemont és el protagonista d'aquests titulars perquè ja ha firmat el decret amb el nou govern que avui al matí prendrà possessió.
Entre el govern de Mas i el de Puigdemont hi ha continuïtat, però també canvis de departaments i de perfil de consellers. Serà un govern amb més dones, més jove i a més representació del territori. S'ha mirat d'equilibrar entre Convergència i Esquerra, el pes polític, un president convergent i un vicepresident republicà, o entre les conselleries de més pressupostos. Post Ensenyament per a Convergència i Salut per a Esquerra.
Per la seva banda, Artur Mas ha renunciat a l'acte de diputat.
Aquesta decisió comporta la pèrdua de l'aforament de l'expresident de la Generalitat, que està sent investigat per haver posat les urnes al 9-N. Amb aquesta renúncia, Mas se centra a preparar la refundació de Convergència.
Patxi López ha estat elegit president del Congrés en la segona votació amb el suport del PSOE i Ciutadans.
És la primera vegada que el Congrés dels Diputats no estarà presidit per un membre del partit que ha guanyat les eleccions. Al Senat, en canvi, Pío García Escudero, del Partit Popular, ha estat reelegit president per majoria absoluta.
Debat per la decisió de la número 3 de Podem de dur el nadó al Congrés.
Carolina Bescansa ha justificat que volia mostrar públicament unes tasques que les dones han de resoldre pel seu compte en la invisibilitat i posant al centre del debat polític la qüestió de la conciliació. A més, ha afegit que per criar un nadó te l'has d'endur a tot arreu i que, per ara, el seu fill només pren llet materna. El gest ha generat mostres de rebuig i de simpatia.
En economia, Amazon s'instal·larà a la ciutat de Barcelona.
La multinacional nord-americana està treballant per instal·lar una seu física a la capital catalana, en concret a l'Eixample. L'ús de l'establiment podria ser molt divers. Per exemple, un centre semblant als que estan obrint als Estats Units per recollir comandes o vendre llibres.
I una mala notícia: General Electric preveu acomiadar 500 treballadors a Espanya, 300 a Catalunya.
Als pròxims dos anys, la multinacional nord-americana té previst tancar la planta que té a Cornellà, on treballen 68 persones, i acomiadar 230 empleats de l'antiga Alstom Wind a Barcelona.
Societat, detenen dos excaps de bombers i un exalt càrrec d'interior pels contractes de mitjans aeris.
Hi ha hagut 5 detinguts a Catalunya en una operació de la Policia Nacional que investiga la possible contractació irregular d'aeronaus. En concret, s'investiguen possibles acords amb l'empresa Avialsa per a la contractació d'avionetes. L'operació es manté sota secret de sumari.
6 gossos moren i 3 més s'intoxiquen amb carn emmetzinada a Banyoles.
L'alerta pels primers casos es va transmetre per les xarxes socials, però ha acabat amb denúncia als Mossos, que ho estan investigant juntament amb la policia local.
Nou cas de violència masclista aquest dimecres a Vilaseca, al Tarragonès.
Un home de 59 anys ha matat d'un tret al cap la seva dona de 43 i després s'ha suïcidat en ple carrer. Com a conseqüència de la bala, ha quedat ferit molt greu amb aturada cardiorrespiratòria i finalment ha mort a l'hospital. La parella tenia dues filles de 15 i 20 anys.
És la primera víctima de la violència masclista del 2016 a Catalunya i la quarta a tot l'Estat. D'altra banda, 3 morts per una allau als Alps francesos en una pista negra que estava tancada.
La neu ha atrapat un grup d'estudiants francesos d'un institut de Lió format per 19 persones, dues de les quals han mort. En concret, són dos nois de 14 i 16 anys. També està ferit greu el professor i ha mort un adult ucraïnès que no era del grup.
I també hem de lamentar que hi ha almenys 6 morts en una cadena d'explosions i tirotejos al centre de la capital d'Indonèsia.
Els atemptats s'atribueixen a Estat Islàmic, que ha amenaçat el país les últimes setmanes. Segons la policia, hi hauria participat entre 10 i 14 persones que haurien fet detonar els explosius. La policia ha acordonat la zona i ha demanat als veïns que no surtin de casa i que s'allunyin de les finestres.
I acabem amb un titular esportiu, i és que el Barça ha certificat la classificació pels quarts de final de la Copa del Rei amb un doblet de Munir, 0-2.
Amb el 4-1 de l'anada al Camp Nou, l'Espanyol ho ha intentat, però mai no ha tingut cap opció de capgirar l'eliminatòria i el Barça s'ha acabat imposant amb un doblet de Munir i per un global d'un gol a 6.
I amb aquest titular ens situem ara mateix a 4:45 de nou.
Roba interior nova. Perquè a Llançaria Marga trobareu articles per home o dona amb descomptes de fins al 50%. Aprofiteu la liquidació total per tancament i renoveu tota la vostra roba interior amb espectaculars descomptes del 50%. Llançaria Amarga. Descomptes del 50%. Ens trobareu al carrer Narcís Fort, número 10, a prop de la plaça del Doctor Adler.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Cursos i tallers del Casal Municipal de la Gent Gran. Cursos d'informàtica, d'anglès, francès, tallers de bijuteria, de ceràmica russa, de vidre, ceràmica... Informeu-vos de tots els cursos i tallers a les oficines del Casal. Per telèfon al 972 37 25 36. Cursos i tallers del Casal Municipal de la Gent Gran. Inici dels cursos al febrer. Places limitades.
Un cafè, una infusió o un refresc, un entrepà, un crep o un pastís, els millors productes de fleca i cafeteria a Pe de Pa. Un espai creat per a tu, a Pe de Pa, com a casa. Pe de Pa. Ens trobareu a la Rambla de Romà Bernès 8, a l'Avinguda de Vidreres 6 i el Rieral, a l'Avinguda de Josep Pla i Casadevall 12. El pròxim missatge és una oferta de treball.
Carnisseria Poc busca dependenta amb experiència en carnisseria i xarcuteria. Es valorarà atenció al públic i bona presència. Imprescindible tenir experiència en el sector. Interessades, trucar al 972 36 47 84. 972 36 47 84.
Surt de casa. Activitats a Lloret de Mar. Surt de casa.
El Club de Natació Lloret ha fixat la data definitiva per al primer bany de l'any aquest diumenge 17 de gener. La cita serà a 11:45 del matí davant del Club Nàutic. Després del bany hi haurà dutxa, beguda calenta i esmorzar. Primer bany de l'any. Acte festiu obert a tothom.
Fins al 15 de gener teniu temps per apuntar-vos a un curs de l'Oficina de Català. De l'11 al 15 de gener, al carrer de Felicià Serra i Mont, número 15. Oficina de Català de Lloret de Mar. Els horaris per formalitzar les inscripcions són els matins de dilluns a divendres de 10 a 2 i les tardes de dijous de 5 a 7. Cursos de català de nivell bàsic, elemental, intermedi i de suficiència. Inscripcions fins al 15 de gener.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Jimmy Bernatan and the Cocooners i Grateful Blues en concert a Lloret de Mar. El dissabte 23 de gener, a 9:45 de la nit al Teatre Municipal. Gaudeix d'una ballada d'autèntic Rhythm and Blues. Entrada anticipada 10 euros. A taquilla 13. Entrades a Teatre de la Costa Brava Sud.cat, Museu del Mar i El Puntet.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom, un quart de nou del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret. I el tema del dia avui és que Lloret ha recuperat el traçat original del camí de ronda que va des de la Cala de Trons fins a la urbanització de la Mongoda. Això ha estat possible després de finalitzar la instal·lació de la malla de protecció del talús ubicat al tram on s'havien produït despreniments de blocs i s'havia trencat el mur.
A banda d'això, al llarg del 2015 s'han realitzat diverses actuacions de reparació i millora al llarg del camí de ronda del litoral, com la substitució de la barana de protecció en l'accés al monument de la dona marinera, la instal·lació d'una malla de protecció al túnel del camí de ronda del costat est de la platja de Fanals i l'arranjament d'un tram del camí de la urbanització La Tortuga.
Totes aquestes actuacions han costat una mica més de 110.000 euros, en concret 111.375.
De fet, les accions de millora continuen aquest 2016. Actualment s'està treballant en el tram d'accés al port de Canyelles des de l'urbanització del mateix nom.
El regidor de platges, aquí tenim al telèfon, és Jordi Orovich. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb les obres fetes el 2015 s'ha pogut reobrir el traçat original de Calatrons fins a la Mongoda, és així, no?
Sí, de fet, amb totes les obres que s'han dut a terme durant aquest any, doncs ha estat possible reobrir dos dels trams que, no per extensos, perquè la seva longitud no és molt gran, però que sí com emblemàtics, perquè en els dos casos, tant aquest com el de Fanals, el seu tancament es va produir per les seves avisades, que feien impracticables i a més comprometien la seguretat de les persones, dels usuaris del camí, no? Ha estat complexa perquè evidentment el tram de Fanals no tant, però el de la Mongoda sí que existia un estudi tècnic per part de l'Institut Geogràfic de Catalunya que es permetés determinar quina era l'actuació més recomanable en funció de l'estat del penya-segat, i bé, això ha comportat al llarg de l'any doncs, una sèrie d'actuacions, com bé heu dit, que és emmallar una part d'aquest penya-segat per garantir que no hi hagi nous esllavissaments i després treure una gran quantitat de material que s'hi va acumular en aquest tram que, com sabíeu, estava tancat amb unes tanques metàl·liques i actualment des de fa gairebé 10 dies ja es pot transitar. No?
I ara, quines accions de millora s'estan fent o s'han de fer aquest 2016?
Bé, en aquest cas s'està fent un tram també al carrer França, en aquest cas en l'àmbit de Canyelles, i també la voluntat que tenim és ara, evidentment, més enllà de fer el manteniment d'aquests espais, que, com aquests dos que hem parlat, que van permetre, insisteixo, obrir aquest tram de la Mongoda de fa 10 dies i durant aquest estiu aquell pas que es trobava tancat a l'extrem és de la platja de Fanals, que estava un pas excavat a la roca que dona pas doncs, a una passera sobre el mar d'aproximadament uns 50 metres, doncs la voluntat és mirar d'obtenir els fons necessaris per fer actuacions de gran importància, per fer nous trams que ja tenim projectats i estudiats i quantificats, amb uns imports molt elevats i que lamentablement doncs, per la capacitat econòmica i financera de l'Ajuntament no podem afrontar amb caràcter exclusiu. No? És per això que el que hem fet, d'acord també amb el pla operatiu que el seu dia vam signar amb la Generalitat de Catalunya i la Mesa Presidencial del Turisme, hem elaborat una candidatura als fons FEDER de la Unió Europea per demanar una sèrie de recursos. Aquesta candidatura la vam acabar formalitzant ahir, és un import per totes les actuacions, no? Evidentment no només pel camí de ronda, sinó que és un àmbit multidisciplinar que donarà, entenc, molt de joc si finalment arriben recursos. Doncs hem presentat una candidatura fins a 10 milions d'euros, al qual hauríem de concórrer amb el 50%, és a dir, que els projectes presentats importen 10 milions i l'Ajuntament hauria de fer l'aportació al 50%. Entre molts d'aquests projectes que es troben integrats dins d'aquesta candidatura de FOSFER, doncs es troben dos trams del camí de ronda d'un import aproximat pressupostat de 4 milions. No? Doncs, certament, si tenim la felicitat de que finalment la nostra candidatura sigui admesa, perquè és molt complexa, s'hi presenta moltíssima gent amb molts projectes molt interessants, els terminis que es donen per la presentació de candidatura són molt curts, i exigeixen en aquest cas doncs, una gran tasca als tècnics, i des d'aquí vull agrair fonamentalment a la tècnica de medi ambient, però també als diferents departaments de l'Ajuntament que s'han implicat, que hem estat capaços de presentar des del meu punt de vista una candidatura molt correcta dins del poc termini que tenim, doncs insisteixo, si obtenim aquests recursos, doncs podrem en aquest cas sí dur a terme actuacions de gran impacte perquè serviran per fer l'obertura de nou trams. No?
Però, per tant, per saber si ho entès bé, els projectes que sumen 10 milions d'euros en total inclouen els camins de ronda, però no serien els 10 milions pels camins de ronda, sinó que són 4 milions.
Evidentment, si l'import aproximat d'aquesta candidatura, l'import corresponent a actuacions en camins de ronda, importen aproximadament 4 milions dels 10, com correctament ha dit, que sumen al total, no? I que tenen a veure amb eficiència energètica, fins i tot amb rehabilitació d'edificis, amb una sèrie d'actuacions que recullen a molts dels instruments dels que ens hem anat dotant durant tot aquest temps, com són el Pla d'Energètic Sostenible, el Pla d'Acció Local, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. És a dir, tenim una sèrie de documents estratègics redactats des de fa molt de temps ja per part de l'Ajuntament, que hem anat executant en part amb recursos propis, però que evidentment si tinguéssim una injecció de recursos important, com seria una, bueno, fins a 5 milions, perquè evidentment no tenen per què acceptar-los la integritat del projecte, sinó també parcialment, però evidentment si ens arriben recursos de la Unió Europea, nosaltres ja hem expressat també el compromís de l'administració local, en aquest cas de l'Ajuntament, de portar els recursos en paritat amb aquells que ens arribin. No? I certament, si arriben recursos, i la nostra prioritat, perquè el leitmotiv de la presentació d'aquesta candidatura, fonamentalment en els camins de ronda, evidentment, insisteixo, seria un salt substancial, doncs poder fer trams nous, com el de Cala Gran, o adequar definitivament d'altres que tenim, doncs, que creiem que és factible millorar, com el tram Lloret-Fenals, no? En el qual també hi ha una actuació pendent, en tant com sabeu, el camí de ronda pel seu curs per litoral és discontinu, està tallat per una finca privada, la que s'hauria de fer una actuació perquè finalment fos factible connectar el camí de Lloret amb el de Fenals.
Clar, perquè anava a preguntar, no?, com estava el tema del tram Fenals-Lloret i el tema de Can Juncadella.
Bé, el tema de Can Juncadella és un tema recurrent en el que nosaltres hem donat tots els impulsos necessaris des de la vessant administrativa. Existeix una mediació per part de la Generalitat amb la voluntat de trobar un equilibri que faci factible conciliar els interessos de les dues parts, que des del nostre punt de vista és difícilment viable, i nosaltres el que estem és a l'espera d'una trobada definitiva, en aquest cas amb els departaments de la Generalitat, en territori, que segur que hi ha hagut un canvi en aquest cas amb el conseller que dirigirà aquest departament, i la representació de la propietat per adoptar ja una decisió definitiva que per nosaltres ha de passar per o donar compliment ja estricte al conveni tal com estava plantejat, o amb la reobertura immediata de la tanca perquè es pugui transitar pel camí per hidròfic.
Doncs estarem pendents de veure com evoluciona tot plegat. No sé si cal afegir alguna cosa més al respecte dels camins de ronda.
Bé, doncs, com sempre, convidant aquests que són els ciutadans de Lloret que transitin per aquest espai reobert. Jo crec que no som prou conscients dels actius meravellosos que tenim. En aquest cas, hem pogut transcorrer per aquest sender al costat del litoral. Precisament aquesta setmana, amb aquest seminari d'urbanistes, vaig tenir l'ocasió de compartir allí una estona amb un d'ells, un arquitecte colombià, un arquitecte d'urbanisme colombià que en una estona de passeig lliure va accedir fins als camins i va dir eren meravellosos, i per tant, doncs, convidar els ciutadans de Lloret que reutilitzin aquest espai, que el tornin a visitar per veure com ha quedat, que lògicament amb el temps, amb el creixement de la vegetació, aquesta malla que tal, el seu impacte visual tampoc no és molt agressiu, però quedarà més dissimulada i serà més agradable a la vista, i en definitiva, doncs, que en fem difusió, no? Perquè jo crec que les persones que es mouen per visitar actius com aquests són les que probablement són les que més necessitem pel desenvolupament turístic i social adequat de la nostra ciutat.
Perquè aquestes actuacions de millora, aquestes millores, formen part de les 29 accions previstes en el pla operatiu?
Bé, el pla operatiu, que no deixa de ser, en certa manera, una carta als Reis, però que veritablement està veient que es plasma amb realitats objectives, perquè es parlava del seminari d'urbanistes, es parlava de la implantació de noves tecnologies d'informació i la transformació de ciutat de Lloret com a ciutat intel·ligent. Precisament ahir se'ns va donar la certificació en aquest sentit per la Societat Estatal de Gestió Turística, Seguidur, també amb l'àrea de les telecomunicacions, amb els estudis que hem fet per la millora de la banda ampla i la possible ja pròpia implantació a curt termini d'operadores que es faran al servei de fibra en el nostre municipi. Doncs un dels desitjos que expressen aquestes propostes és que tinguem la capacitat a mig i llarg termini de fer factible que sigui possible travessar tot el municipi de Lloret de nord a sud, és a dir, des de tots els planers mitjançant camins de ronda que discorrin pel litoral, no? Aquest és l'objectiu i en aquest sentit és amb el que estem treballant. Amb petites actuacions com les que nosaltres fem de manteniment de tot allò que ja tenim, llavors cercant els recursos necessaris per fer realitat la reobertura d'aquests nous trams que ens permetin connectar amb integritat del camí i que, per tant, aquest sigui transitable. La nostra voluntat que seria, a final del llarg d'aquesta legislatura, si el camí és gairebé impossible que estigui executat perquè són obres molt costoses en espais de difícil accés i, a més, i, per tant, hi ha limitacions tècniques, operatives i de material per accedir i treballar-hi, doncs, home, la nostra voluntat és que, si més no, tinguéssim tots els trams projectats ja, i si pot ser, a punt de la seva licitació i execució, no? Però, si tot va com entenem que hauríem d'anar, el desitjable seria que en el curs d'aquesta legislatura ja poguéssim acometre un d'aquests grans trams.
Doncs veurem si es pot complir aquest objectiu i, en tot cas, doncs volíem fer-nos ressò d'aquesta reobertura del traçat original de Calatrons fins a la Mongoda i també de totes les actuacions que ha anat comentant al llarg de l'entrevista. Jordi Orovitz, regidor de Platges, moltíssimes gràcies un dia més i bon dia.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora.
4 minuts i ens situarem a 9:15. Ens fem ressò ara d'una de les novetats que ha portat el 2016 a Lloret, que és el canvi d'ubicació de l'oficina de català. A causa de la reorganització de departaments municipals, l'oficina ha deixat l'edifici de l'antic sindicat i s'ha traslladat a 4 travessies dins del mateix casc antic de Lloret.
Des d'aquest mes de gener, l'oficina de català es troba al carrer Felicià Serra i Mont, al número 15. L'atenció al públic és de dilluns a divendres, als matins, i també a les tardes dels dijous. El telèfon és el 972-36-18-34.
Al telèfon hi tenim la directora de l'oficina de català, que és Cesca Cornellà. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Volia dir a la gent que al carrer Felicià Serra i Mont, número 15, on hi ha ara l'oficina, per molts lloretencs és un edifici conegut com el Fòrum o també conegut com l'antiga escola d'adults. No sé si us esteu trobant que hi ha dificultats per trobar aquesta nova seu o com va?
Sí, és que justament hi ha un malentès que ara veig que és general. I és que no som a l'antic Fòrum o l'antiga escola d'adults. No, sinó sota, el que era el centre cívic del Servei de les Aigües. Aquest malentès és general perquè molta gent està pujant al que era l'escola d'adults abans i sort que allà també s'hi estan fent activitats i els readrecen cap a l'ubicació real que és a baix. O sigui, som a peu de carrer.
Doncs està bé error que he tingut per poder-ho corregir. Exacte. Sí, sí. I explicar, en tot cas, el carrer és el mateix, però sí. És a la planta baixa, a baix.
Exacte. És el mateix edifici, per això hi ha el malentès. El que passa que al primer pis hi havia el centre cívic del Fòrum, que es coneix així, i en canvi als baixos hi havia hagut el servei d'aigües, i és on ara nosaltres hi tenim l'oficina i una aula.
I com és aquesta nova oficina?
Doncs la veritat és que n'estem contentes perquè és un espai ampli, amb molta claror natural, molt accessible, per això que us deia, que estem a peu de carrer, i en el moment que tothom sàpiga que hem fet el trasllat, jo crec que estem en una ubicació molt i molt accessible a tothom.
A més, hem vist que per orientar els usuaris heu editat uns cartells gràfics que expliquen on es troba aquesta nova seu.
Sí, sí, sí. Hem fet uns fullets que repartirem a tots els escolars de Lloret perquè les famílies n'estiguin al cas i a tots els establiments col·laboradors, a tots els serveis públics, perquè tothom que en algun moment necessiti els serveis de l'oficina de català tingui clar que hem fet aquest trasllat i en el fullet hi indiquem la ruta, per dir-ho així, per anar des de l'antiga ubicació a la nova, que és molt senzillet. El que passa que el que ens imaginem és que moltes persones pel nom del carrer es pot trobar una mica desorientada, no? Perquè el carrer Sant Pere tothom sap on és, a Lloret, i en canvi carrer Felicià Serra i Mont pot haver-hi moltes persones que no d'entrada no el saben ubicar.
En tot cas, amb aquest mapa es pot comprovar que la nova seu està a 3 minutets caminant de l'antiga.
Sí.
I ja que parlem, doncs també ens agradaria parlar una mica de l'oficina en general, no? Per recordar a la gent quines activitats s'hi duen a terme, a quina finalitat té, quanta gent hi treballa.
Sí. A veure, l'oficina de català és a dins del Consorci per la Normalització Lingüística, i la finalitat que tenen els serveis de català són tres pilars, que són ensenyament de català, assessorament lingüístic i dinamització lingüística. La cara visible de l'oficina de català normalment és l'ensenyament. És a dir, al llarg de l'any fem molts cursos, tenim molts usuaris. Per exemple, ara aquesta setmana estem acabant la inscripció per als cursos que comencen la setmana que ve i que duren fins a l'abril, i en aquests moments ja hem inscrit 273 persones. Com que sabia que parlaria amb vosaltres, hem fet recompte i estem en aquestes xifres. Clar, és molta gent que al llarg dels anys doncs ha passat pel servei de català i que ens coneix per això, per als cursos. Aquesta tasca, la de cursos de català, ens permet treballar no només l'ensenyament teòric de la llengua, és a dir, persones que no el saben que l'aprenguin, o persones que ja el saben que el millorin, sinó que ens permet fer feines de difusió del que en diem cultura i cohesió. És a dir, a part d'ensenyar llengua, donem a conèixer la cultura catalana amb activitats diverses i a través de l'aula, no? I un puntal potent de la nostra feina també és la cohesió social, perquè els nostres usuaris, si es caracteritzen per una cosa, és per la immensa diversitat. Tenim persones de moltíssimes nacionalitats, de moltíssims referents culturals diferents, i això fa que en el dia a dia de l'aula, en la convivència de trobar-se un parell de cops a la setmana i intercanviar opinions, etc., molts estereotips i molts prejudicis que a vegades portem de sèrie, de casa, perquè ens movem en cercles més o menys tancats, caiguin. És a dir, és una cosa de la nostra feina que ens entusiasma, justament veure que comença el curs amb unes distàncies fins i tot físiques i que acaba el curs en què tothom és amic, que s'ho ha passat bé i que vaja, això que us deia, no? Que potser havia començat el curs pensant és que els marroquins són així, els gambians són així, i els russos, i els indis, i els altres, i en canvi acabem el curs, doncs que tots ens coneixem i veiem que hi ha gent de tot per tot arreu, que és una cosa que sabem, però que quan ho apliques a la pràctica doncs ho acabes d'assimilar. Llavors, us deia, què més fem? El voluntariat per la llengua s'inclou dins de la dinamització lingüística i també és una cara molt visible del servei de català. Ja n'hem parlat diverses vegades, suposo que no cal que expliqui en què consisteix, però també fa una feina important de, justament, de cohesió social i de difusió de la llengua i la cultura. I el tercer puntal, que seria l'assessorament lingüístic, potser és el menys visible, però també crec que és molt important, i és que des del servei podem fer revisions de textos tant per l'administració com per usuaris externs, amb una sèrie de requisits, això sí, que no hi hagi ànim de lucre al darrere, que no siguin textos excessivament llargs, que no siguin textos acadèmics, però si una persona té dubtes a l'hora d'escriure un rètol, una carta de bar, de restaurant, d'editar un fullet per difondre alguna activitat, etc., estem a la seva disposició per donar-li un cop de mà.
Doncs, déu-n'hi-do, els tres puntals, tota la feina que hi ha darrere aquesta oficina, i per l'experiència que teniu, percebeu que hi ha interès pel català a la societat?
Clar, la nostra visió pot ser que sigui enganyosa, no? És a dir, nosaltres obrim la porta al matí i la gent ve, i la gent truca, i la gent escriu, i per tant podem tenir la percepció que efectivament el català i tot el que l'envolta és el seu ús social, la correcció, etc., és un tema que interessa. Llavors, potser vist des de fora, aquesta percepció és diferent, no? És a dir, encara hi ha gent a Lloret que no sap que existeix l'Oficina de Català, tot i que mirem de fer-ne difusió del nostre servei i que via ràdio, via fullets, via activitats, etc., cartells, procurem que sigui un servei conegut i tot i així segur que hi ha gent que no, encara no sap que existeix un servei de català a Lloret. Llavors l'interès, no sé, és relatiu, no?
En tot cas, pel que comentaves, el perfil d'usuaris de l'oficina sí que és molt variat.
Molt, moltíssim.
Doncs Cesca Cornellà, directora de l'Oficina de l'Oficina de Català, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que la població s'assabenti ben aviat d'aquest canvi d'ubicació. Recordem el carrer Felicia Serraimon i agraïm moltíssim aquesta entrevista. Molt bon dia.
I jo us agraeixo a vosaltres l'ajuda que sempre ens presteu per difondre totes les nostres activitats i justament això, no, l'interès que teniu per difondre en aquest cas el nostre trasllat.
Bon dia, bona hora. Informació de proximitat.
Ja sabeu que l'Oficina de Català ha canviat de lloc?
Ara ens trobareu al carrer de Felicià Serraimon, número 15.
Però continuem donant tots els serveis que oferíem, eh?
Cursos, assessorament lingüístic, voluntariat per la llengua, campanyes de dinamització lingüística...
Si ens veniu a veure el mes de febrer, entrareu en els sorteig de premis molt interessants.
Oficina de Català de Lloret de Mar. Ara som al carrer de Felicià Serraimon, número 15.
Oficina de Català, al servei de la llengua, al servei de Lloret.
La previsió meteorològica.
8:36, tornem a saludar en Miquel Bernis perquè ens expliqui quin és el temps que tenim previst per avui. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui serà un dia més variable que els anteriors, mig ennuvolat. El pas d'un front farà que els núvols vagin augmentant amb el pas de les hores, sobretot de cara a la tarda i vespre, quan fins i tot podria escapar-se algun ruixat puntual. De fet, esperem que de matinada i demà a primera hora augmentin aquestes possibilitats de ruixats, xàfecs intermitents, segurament de poca estona, però que podrien arribar a descarregar amb ganes i de forma intensa en alguns moments. A mesura que avanci el divendres, ràpidament aquests núvols s'aniran esqueixant i probablement al migdia i a la tarda el sol ja predomini novament o els núvols siguin altre cop bastant trencats. Esperem que les temperatures avui siguin més altes que ahir, valors ben bé 3-4 graus més elevats degut a aquest vent aponentat que ha d'anar bufant al llarg de la jornada de dijous, però això serà només transitori perquè demà i sobretot el cap de setmana arriba l'ambient d'hivern de debò, amb segurament les temperatures més baixes del que portem de moment d'estació freda, especialment entre dissabte i diumenge, mínimes que podrien arribar a acostar-se ja als 0 graus en sectors costaners i màximes amb prou feines arribant als 10 o superant-los de poc, tot això acompanyat dissabte d'un vent de tramuntana fort al nord de la Costa Brava i que s'arribarà a deixar sentir fins i tot especialment durant el matí també a la selva marítima, per tant molta alteració marítima i mar de fons al llarg d'aquest cap de setmana. A part d'això, però, el cap de setmana serà bàsicament assolellat, s'aniran trencant els núvols i tant dissabte com diumenge predominarà el sol. En tot cas, de cara a dilluns i dimarts de la setmana que ve tornaríem a parlar de més variabilitat i de possibilitat, novament, d'alguns xàfecs més aïllats.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment de passar pels quioscos quan són 9:15 i mirar què diuen les portades dels diaris. I llegim a la portada del diari de Girona que Rajoy no pensa rebre Carles Puigdemont. L'advocacia de l'Estat elabora un informe sobre la forma elegida per la presa de possessió per decidir si s'ha incomplert la llei. L'expresident Artur Mas renuncia a la seva acta de diputat de Junts pel Sí al Parlament i perd la condició de forat.
També veiem una notícia semblant a la portada del Punt, que titula Per feina. Els 13 consellers del govern comencen a treballar per aplicar el full de ruta i Artur Mas renuncia a l'acte de diputat. Rajoy no es reunirà amb Puigdemont i insisteix a posar en dubte la presa de possessió que s'ajusta a la llei. Més titulars destacats, fotografia en els dos diaris de Munir, que celebra els gols d'ahir contra l'Espanyol. Va fer-ne dos. Dos gols de Munir dicten sentència en el derbi de Copa. El Barça passa fàcilment. També diu que el diari de Girona que les noves ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques ja circulen. Avui comença la implantació del nou model de transport sanitari amb 59 nous vehicles, un canvi d'adjudicatària i el rebuig del Col·legi de Metges i de part del territori. També llegim a la portada del diari de Girona que hi ha dos ferits greus per una deflagració quan estaven encenent una estufa a Besalú. Els animals enverinats a Banyoles pugen a 6 gossos morts i 3 defectats. El castell de Montsoriu es lloga per casaments per entre 300 i 3.000 euros. Un nen de 8 anys resulta ferit greu en ser atropellat a Figueres. I pel que fa al diari El Punt, en plana internacional, també diu que comença la legislatura sense indicis d'acord. Inclou El Punt dins de la secció d'Europa Món a nivell estatal. Rajoy insisteix en la gran coalició amb el PSOE i Ciutadans, mentre que els socialistes treballen per un govern d'esquerres.
Els diaris d'aquest dijous recullen principalment els possibles pactes al Congrés. El periòdico diu la tensió entre PSOE i Podem allunya el pacte. El País, Podemos roba el protagonisme a la política en el nou Congrés. El diari Ara obre amb el Congrés arracona l'Espanya plural, mentre que La Vanguardia titula el pacte del Congrés allunya Sánchez de Podem. El Mundo ofereix en primera plana show polític de Podem per eclipsar a PSOE i Ciutadans, mentre que l'ABC destaca el Congrés de les cares noves i les cares de sorpresa. Finalment, La Razón ofereix aquest titular. Sánchez trucarà a Puigdemont per oferir ponts amb Convergència.
Els diaris parlen de Lloret.
Una notícia que fa referència al nostre municipi la podeu trobar a la pàgina 14 del diari de Girona. I és que en Lloret, si se puede, vol que els CAP reobrin les urgències en horari nocturn. El grup municipal va presentar ahir una moció per demanar al nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que els CAP de la localitat reobrin les urgències en horari nocturn com més aviat possible, tenint en compte que la salut gratuïta és un dret constitucional i que traslladi aquesta petició al Departament de Salut. Segons va explicar la formació en un comunicat, el 12 de gener del 2012, el govern català va ordenar el tancament dels CAP d'urgències nocturnes, de manera que el municipi es va quedar sense cap servei sanitari durant aquest horari, ja que, segons asseguren, les farmàcies també resten tancades. Cap llei empara que, en cas de no haver-hi els CAP de guàrdia, hagin d'obrir, assenyalava el grup municipal. En el document, en Lloret, si se puede, assegurava que, des de llavors, es va demanar en múltiples ocasions al fins avui conseller de Salut, Boi Ruiz, que reobrís aquest servei rebent sempre la mateixa resposta de negativitat. Sempre dient que és un canvi de model, atribuint que la ciutadania ha abusat dels centres públics sanitaris, va criticar la formació política. Que les institucions privades vagin en el mateix paquet d'ofertes sanitàries que les finançades íntegrament amb diners públics és una mostra del poc respecte del conseller en funcions pel que hauria de ser de tots i totes, lamentava el grup municipal. Acaba la notícia dient que en Lloret, si se puede, va criticar més que l'hospital comarcal més proper està situat a 6 quilòmetres de distància i que no es té en compte que hi ha persones amb menys recursos que no disposen de vehicle per desplaçar-se i que han d'agafar un taxi per anar fins a l'hospital.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Cursos i tallers del Casal Municipal de la Gent Gran. Cursos d'informàtica, d'anglès, francès, tallers de bijuteria, de ceràmica russa, de vidre, ceràmica... Informeu-vos de tots els cursos i tallers a les oficines del Casal. Per telèfon al 972 37 25 36. Cursos i tallers del Casal Municipal de la Gent Gran. Inici dels cursos al febrer. Places limitades.
Bon dia, bona hora.
Ara són gairebé 3:15 del matí i obrim la segona part d'entrevistes del Bon Dia, Bona Hora parlant del Casal de la Gent Gran, el Casal del Jubilat, que ha preparat una quinzena de cursos que començaran el mes vinent amb la novetat que el preu es redueix si l'usuari s'inscriu a 2, 3 o més tallers. Les inscripcions s'han de formalitzar dilluns i dimarts de la setmana que ve a la planta baixa de l'Ajuntament. Els tallers són els habituals. La durada són 3 mesos, de febrer fins a abril. La coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran és Margarita Rodríguez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara mateix com preferiu, Casal Municipal de la Gent Gran o Casal Municipal del Jubilat?
Casal Municipal de la Gent Gran.
De la Gent Gran.
Sí, 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 de la Gent Gran. És que hi ha sempre una mica de liu perquè ja fa anys s'havia dit a la llar dels jubilats. I encara, pues, aquesta paraula de jubilat encara queda, no? Hi ha molta gent que encara ens diu Casal del Jubilat, altres... Però el seu nom oficial és Casal Municipal de la Gent Gran.
Per tenir-ho del tot clar i dir-ho correctament.
Sí, sí.
Pel que fa als tallers i cursos, quina és la novetat? La reducció del preu?
Bueno, sí, és la reducció del preu. O sigui, ens vam donar compte que havia gent que s'apuntava més d'un curs i encara que no siguin uns preus gaire elevats perquè cada curs val 14 euros, pues, llavors hi ha gent que s'apunta a 2, 3 i inclús 4 cursos. I havíem pensat, pues, que una manera, pues, de, no sé, de fer-los una mica de descompte seria, pues, introduint aquest any, pues, la inscripció de 2 cursos una reducció de 3 euros... Si t'apuntes a 3, una reducció de 5, si t'apuntes a 4, una reducció de 7, i bueno, més que res, perquè és clar, si t'apuntes a 4 cursos, pues 14 per 4, pues puja una miqueta, no? Pues llavors d'aquesta manera, pues sempre fa aquest descompte petitoi, però sempre va bé.
Doncs aquesta és la novetat per a aquesta nova edició. I pel que fa als continguts, quins tenim? Quina oferta hi ha?
Doncs, bueno, continuem amb els cursos d'informàtica, els nivells bàsic, avançat, l'avançat 2, que, bueno, continuen tenint molt d'èxit, tant amb els ordinadors nostres com els ordinadors portàtils que poden portar. També tenim el taller de bisuteria, que a la tardor no es va fer, però ara es torna a fer el taller de bisuteria, que és el treball amb pedreta petita i, bueno, i cristall de Swarovski, i es fan, pues, des d'anells, penjolls, arracades. També tenim el taller de ceràmica russa, que són, diguéssim, un treball molt minuciós amb ceràmica, que queda com un material com si fos aquelles petites flors que es fan com de lladró, no? Una cosa així. Taller de puntes de coixí. El taller de patchwork, que tenim els 2 nivells, que és el nivell inicial i el de perfeccionament. Taller de ceràmica, taller de vidre, pintura sobre roba, pintura i dibuix. Després també continuem amb el curs d'anglès, francès, sevillanes, en 2 nivells també, iniciació i continuació, i el curs de guitarra.
Veiem cursos ja molt tradicionals que porten molt de temps fent-se. Això vol dir que hi ha molta demanda?
Sí, bueno, pràcticament tots els cursos queden plens, inclús ja estan, es fan, en algun d'aquests es fan a la llista d'espera. I també hi ha unes inscripcions que es fan directament aquí a l'oficina del Casal, que és el taller de teatre radiofònic, que és un nivell de perfeccionament, i bueno, i continua oberta també a totes les persones que vulguin apuntar-se a la coral, pues, també poden venir i demanar informació per apuntar-se a la coral.
Per què des del Casal sempre s'aposta per oferir aquests cursos?
Doncs perquè hi ha molta demanda i perquè, bueno, la gran majoria dels jubilats, gent que tenim aquí, o sigui, són, encara que ens diem Casal de la Gent Gran, o sigui, actualment això de la Gent Gran ha quedat com una mica desfasat, perquè és com un centre cívic de gent que sí, arriba a la seva jubilació, però arriba amb unes condicions òptimes, amb moltes ganes de viure, amb moltes ganes d'ocupar el temps lliure, I bueno, pues mitjançant de tots aquests cursos que fem tant a la tardor com ara a la hivern-primavera, com durant tot l'any, perquè també hi ha cursos que comencen a l'octubre i acaben al mes de maig, com són totes la gimnàstica, marxa nòrdica, totes aquestes coses, doncs els tenen ocupats durant doncs, tot el matí o moltes, tot el matí i a la tarda. O sigui que és una manera doncs, de que aquesta gent no quedi a casa, no quedi avorrida i que aprengui a fer moltes coses.
Doncs esperem que un cop més tornin a tenir molt d'èxit aquesta tota l'oferta. Una persona interessada en apuntar-s'hi, què és el que ha de fer? Dèiem que ha d'anar a la planta baixa de l'Ajuntament, a l'OIH.
Sí, sí.
Però què ha de fer?
Nosaltres ara, aquesta setmana, pues, estem repartint els díptics aquí al casal i totes les persones que venen pues, els hi donem la informació necessària que demanin, no? I després, la setmana que ve, el dia 18, han d'anar a... Hi ha dos dies d'inscripcions, el dia 18 i el dia 19. El dia 18 és per totes les persones que tenen el carnet de jubilat, o sigui, el de ple dret, el que té la foto, que, com si diguéssim. Aquest és el que les persones són jubilades per si mateixes, no? Ells mateixos són els jubilats i són els que van el primer dia a apuntar-se a l'OIH, als baixos de l'Ajuntament. I després, el segon dia, que és el dia 19 de gener, són totes les persones que tenen el carnet d'usuari. El carnet d'usuari és el de color verd, que no té la foto. Aquests carnets ja saben, bueno, la gent ja sap que els té perquè són d'acompanyament o perquè no acaben de complir tots els requeriments per tenir l'altre carnet. Vale? Uh-huh. O sigui, el dia 18 per la gent que té el carnet amb la foto, que posa carnet de jubilat, i el dia 19, que és dimarts, per totes les persones que tenen el carnet verd.
Doncs...
I tots han d'anar a l'OIH a apuntar-se. I sobretot que portin tota la documentació, que portin tant el carnet, tant un carnet com l'altre, quan els hi toqui, i acompanyat del DNI. Perquè, és clar, ja sabem que es formen cues perquè tothom es vol apuntar, però, és clar, si arriben persones que no porten tota la documentació completa, doncs això fa ralentir la feina de la gent que té allà a l'OIH, i també per la gent que està fent cua.
Doncs queda molt ben detallat. Agraïm moltíssim aquesta entrevista a Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran, i esperem, com dèiem, que vagin molt bé els cursos que començaran al febrer i es duran a terme fins l'abril. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres i bon dia.
Vuit minuts per les 9 i expliquem ara que demà s'inaugura a Lloret una exposició titulada L'ombra de Blanquerna, formada per fotografies, pintures i partitures. Va a càrrec dels artistes del Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, el LEAT. La mostra es podrà visitar durant tot un mes, del 16 de gener al 13 de febrer, a la Casa de la Cultura. La inauguració és demà a 9:15 del vespre amb l'actuació dels cantaires de la Casa del Mar. I la presidenta del LEAT és l'artista Neus Dalmau, a qui tenim amb nosaltres via telefònica. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què hi veurem en aquesta exposició, L'ombra de Blanquerna?
És una exposició que mostra el que hem fet aquests dos anys de vida del LEAT. I és com un arbre que té diferents branques. Hi ha la branca de pintura, venen un parell de pintors reconeguts, d'altres no tant, i després la branca de fotografia, la branca de poesia, la branca de música clàssica, la de l'escola i la de cançó popular i lloretenca. Són cinc branques.
I quins pintors vindran, ho podem dir?
Sí, venen el Joan Vinuesa, la Joy Birkinshaw, la Gemma Betés, i exposo jo mateixa. A la branca de poesia, ja que ho diem tot, comptarem amb la presència de l'Enric Casasses i del Joan Vinuesa. La branca de fotografia pictòrica és un fotògraf molt bo de Vilafranca, que es diu Montaner. L'escola de pintura són les alumnes del LEAT. I la branca de música clàssica és una mica la perla que presentem, que és una cantata que hem promocionat des del LEAT, que fem amb en Salvador Brotons, dedicada a Ramon Llull.
Per tant, serà una activitat força intensa. I per què porta aquest títol, L'ombra de Blanquerna?
Mira, volem fer homenatge a Ramon Llull perquè aquest any és el 700 aniversari de la seva mort. I L'ombra de Blanquerna és un vers d'un poema de Joan Alcover que a mi m'agrada molt, que fa referència al personatge de la novel·la Blanquerna, que és el romanç que va fer Ramon Llull, que conté la perla de la literatura catalana, que és el llibre de Miqui Amat. I L'ombra de Blanquerna seria una mica aquesta estela que volem seguir de Ramon Llull.
Uh-huh. I a quin públic diries que s'adreça l'exposició?
A tots els públics, perquè fixa't, hi ha des de música clàssica de gran nivell, veureu les partitures d'aquesta cantata que hem fet per Orquestra Simfònica, Cor i Veus Recitades, que estrenarem segurament al Palau de la Música amb l'Orfeó Català, fins a la música popular, que expliquem tot el que fem amb els cantaires de la Casa del Mar, les Perles de Lloret. Hi hauran exposades les cançons que hem fet dedicades a Lloret de Mar, que són una dotzena. Podeu llegir les cançons, veure les partitures. Hi haurà obres de gent molt jove, de gent de 10, 12, 13 anys, obres de gent reconeguda. És com una exposició bastant polièdrica i, al meu entendre, molt, molt maca.
I la inauguració, que es fareu demà a 8:45 del vespre, exactament com serà?
No podrà ser massa llarga perquè, com sabeu, a la biblioteca, doncs, de seguida ens fan marxar, però sí que explicarem una mica el què i també donarem uns díptics en els quals s'explicarà cada una de les branques del LEAT i també s'explicaran les activitats que complementen aquesta exposició, que això també és interessant de comentar-ho, perquè a part del que és l'exposició en si, hi hauran 5 activitats que es faran a la sala polivalent. Una d'elles és un recital de poesia del propi Joan Vinuesa, que és aquest pintor que ve de Barcelona. Una altra és una conferència que farem en Salvador Brotons i jo, que es titula El nostre Ramon Llull, creació de la cantata de Randa, en la que explicarem com hem fet aquesta cantata i farem una petita audició. I serà bastant, bastant bo, perquè el mestre Brotons, si no el coneixeu, jo us ho diré, que per molts és considerat el millor compositor que tenim en aquests moments a Catalunya i potser a Catalunya, deixem-ho així. El dijous, dia 11 de febrer, hi haurà una altra conferència molt bona, a Salvador Dalí, escriptor, a càrrec de l'Enric Casasses. El divendres 12 hi haurà una visita guiada de l'exposició Pintant en Píxels a càrrec del fotògraf Montaner. I el dissabte 13 de febrer, per acabar la cloenda de l'exposició, farem ara sí un concert d'havaneres i cançons de Lloret amb les Perles de Lloret i els cantaires de la Casa del Mar. Demà no podrem cantar gaire, que cantarem segur, perquè a la que ens ajuntem, uns quants cantaires de seguida cantem, però el que serà la cantada serà el 13 de febrer. Tot això us donarem un díptic si veniu demà a la inauguració o si aneu a veure l'exposició, doncs estaran allà i ho podreu tenir.
I també, doncs, si et sembla, ho anirem explicant a la ràdio a mesura que es vagin fent les activitats paral·leles a aquesta exposició.
Molt bé, sí, fantàstic.
Doncs Neus Dalmau, presidenta del LEAT, el Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament d'aquí de Lloret, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests detalls de l'exposició que s'inaugura demà i que es pot visitar fins al 13 de febrer a la Casa de la Cultura, L'Ombra de Blanquerna. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Cada dia a les 8 del matí connecta amb l'actualitat del teu municipi. L'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora t'ofereix les notícies del dia explicades pels seus protagonistes.
Per estar atenció sempre als més joves hauria de ser una prioritat.
Es preserva el respecte a la persona, la seva dignitat i la seva autonomia.
La idea és mostrar una realitat
total.
A Lloret de Mar, la primera hora de la jornada és per escoltar l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom i us esperem.
Mig minut i arribarem a les 9 del matí. Moltíssimes gràcies un dia més per estar amb nosaltres al Bon dia, bona hora, i tornarem a ser demà a les 8 en punt, com sempre. I ara us deixem amb una nova tertúlia ciutadana conduïda per en Josep Altafulla. Esperem que seguiu connectats al 90.2 de l'FM o bé a través de la pàgina web novaradilloret.org. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.